TV3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre. Balanç d'incidents per la borrasca Oriona que ha fet a les 8 del vespre la Direcció General d'Emergències, comptant a partir de les 11 del matí de divendres. Han estat centres, la majoria a Mallorca, on la major concentració ha estat el nucli de població més poblat, Palma, amb 24 comunicacions. També destaca Manacor, amb 9, mentre que Eivissa, de les 15 comunicacions d'incidència registrades, 10, 5 i 5 han estat a Sant Antoni i Sant Josep. A Menorca, més de la meitat, 7, s'han produït a Mahó, mentre que a Formentera tot just s'ha registrat una comunicació d'incidència. Sobretot han estat avisos per risc de despreniments consumats d'elements urbans i també caigudes d'arbres. El company del temps divendres de Guàrdia aquest cap de setmana, Tomàs Salom, adverteix que avui vespre es reforça la tramuntana i el temporal marítim a Menorca i que demà el temps serà més tranquil, el vent afluixarà, tot i que la mà es mantindrà alterada, millorarà al llarg del dia. El cel alternarà amb estones de sol amb l'arribada de núvols alts. I recordeu encara, en quant als efectes de la meteorologia que s'han ajornat per demà, les rues de Carnaval de Mahó, Ciutadella, Laio, Ferreries, Eivissa i Sant Josep de Satalaia, que sapiguem, per ventura hi ha hagut altres ajornaments, i que Calvià, de fet, ha ajornat fins dissabte que ve la seva rua. El Consell de Formentera demana prudència i evitar discursos que puguin estigmatitzar. Això arran de la baralla entre dos grups de menors d'edat ahir cap vespre al casal de joves, que va derivar posteriorment en el llançament de pedres contra el centre de menors tutelats. La institució formenterenca informa que després dels contactes entre la institució insular, la Guàrdia Civil, la policia local i tècnics de l'àrea de joventut, s'ha decidit incrementar la vigilància als punts de reunió dels joves, i ara hem de recordar que un número indeterminat d'aquests joves d'aquests dos grups enfrontats varen resultar ferits de caràcter en lleu. I encara en relació a actuacions conflictives amb menors d'edat implicats, la Policia Nacional ha informat avui que dijous va detenir 4 joves menors a Palma, als quals s'atribueixen diversos danys sobre béns públics i privats el cap de setmana passat a Sant Ferriol i al Coll d'en Rabassa. Per exemple, varen forçar màquines expenedores de productes d'alimentació i beguda per emprendre foc a un contenidor dels FEMS i també varen malmetre fins a 5 cotxes que estaven estacionats al carrer amb colts i llançant-li a pintura a sobre. I ara internacional, l'actualitat continua centrada en la Conferència per la Seguretat de Múnich, a Alemanya, on els Estats Units han guanyat dotat un to molt més conciliador que l'any passat. En aquesta ocasió ha estat el portaveu de Washington, el secretari d'Estat Marcos Rubio.
We want Europe to be strong. We believe that Europe must survive.
Que ha dit, com hem escoltat, que els Estats Units volen que Europa sigui forta i que sobrevisqui. I ha afegit que d'aquesta manera s'espera revitalitzar la vella amistat que uneix els dos continents. Per cert, que Rubio ha dit que no està segur que el govern rus vagi seriosament en els intents d'arribar a una pau, a una entesa de pau amb Ucraïna, però que han d'arribar fins a les darreres conseqüències en els seus esforços de mediació per forçar una postura de pau. Fins aquí les notícies de les 9 del vespre. Divendres Ràdio, més informació a l'emissora pública en el darrer butlletí de la jornada, quan siguin les 10. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
El 12 de febrer de 1809 va néixer Charles Darwin. Així que per començar el Nautilus d'avui hem fet un ràpid repàs dels estudis més recents sobre el nivell d'acceptació de les teories del naturalista britànic. Ja sabeu, la teoria de l'evolució per selecció natural. I podem dir-vos que en l'actualitat, amb matisos, l'acceptació és majoritària i creixent. Encara que hi ha un escull als Estats Units, on un estudi força recent, de 2024, revela que un 25% dels ciutadans defenen que l'ésser humà va ser posat a la Terra tal com és avui dia. És a dir, creuen en el creacionisme de manera estricta. Després hi ha un 34% que intenten que les seves creences casin en la ciència i creuen en l'evolució, però una evolució guiada per Déu. Bé, un 25% de negacionistes de l'evolució us semblarà segurament una xifra alta, però la veritat és que anys enrere la convicció en el creacionisme estricte era molt més alta i ha anat decreixent. Darwin va publicar L'origen de les espècies el 1859 i així anam encara. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Anam ja a explicar-vos que tenim avui el Nautilus, però primer de dir que bé, que tenim en Pablo Morgantis a sala de màquines i en Dani Manau a Senyó al pont de comandament. Bona nit, Dani.
Molt bona nit.
Avui començarem parlant amb el meteoròleg Miquel Salamanca, ja el coneixeu, és d'aquesta casa, perquè volem que mos faci una anàlisi d'aquest tren de borrasques que patim des de fa setmanes i que sembla que no se n'acaba d'anar mai. Li preguntarem fins quin punt el canvi climàtic pot tenir alguna cosa a veure.
Després mos traslladarem tots a Mart. Parlarem amb l'investigador Adrián Brines de la Universitat de Tòquio d'una investigació que intenta explicar com Mart va passar de ser un món amb aigua a ser un planeta àrid com és avui.
I ja us avançant que les tempestes de pols poden ser la resposta. Avui en tenim molta de tempesta. I després de contactar amb Tòquio, parlarem de l'Aliança de Custòdia Marina i Participativa Balears Canàries, que s'acaba de presentar. Han celebrat ja una primera reunió a Gran Canària i us ho explicarà la coordinadora Marina Tisoe. I acabarem traient el periscopi.
Avui al periscopi repassarem l'estat de les poblacions dels rapinyaires a les illes. Parlem de voltors, àguiles i milanes.
Idò, ja tenim sumari. Anem a veure què mos explica Miquel Salamanca d'aquestes borrasques que no aturen.
No hi ha cap diferència fonamental entre l'home i els animals en la capacitat de sentir plaer i dolor, felicitat i misèria. Charles Darwin.
Bé, en Pablo mos ha posat Blowing in the Wind, molt adequat perquè anem a parlar de ses borrasques que estan patint. Bé, una combinació de factors atmosfèrics inusuals han creat aquest escenari que estan visquent, o que encara, bé, que vivíem o que encara estan visquent. De borrasca darrere borrasca, temporal darrere temporal, és el que anomenam tren de borrasques i que nosaltres avui volem entendre bé. Volem entendre què està passant i fins quin punt ho han d'incorporar dins la normalitat del canvi climàtic. I perquè mos ho expliqui, anem a parlar amb un geògraf meteoròleg que tots coneixeu molt bé perquè és meteoròleg d'aquesta casa, en Miquel Salamanca. Molt bona nit, Miquel. Bona nit des d'Eivissa.
Hola. Bona nit, companys. Què tal?
Bé, quan parlant d'un tren de borrasques, de què estan parlant exactament? És un terme científic o més aviat divulgatiu?
És un terme científic, que jo penso que aquestes darreres... No sé, segurament aquests darrers anys molt de termes científics que antigament tan sols els meteoròlegs feien servir s'han extrapolat una miqueta i han sortit un poc fora d'aquest àmbit tan tècnic i han passat a ser més de llenguatge, podríem dir, no sé si col·loquial, però sí que és cert que els mitjans de comunicació se n'han fet ressò. Un tren de borrasques no és més que una successió de sistemes de baixa pressió que normalment circulen per les latituds mitjanes de la Terra a una latitud més alta que la nostra. I enguany aquest tren de borrasques s'ha anat molt en el sud, més avall d'allò que sol ser la seva latitud habitual, i, a més, ha arribat actiu aquí, a les Balears, que això també és un altre fet bastant curiós, perquè normalment quan aquesta circulació atlàntica de borrasques profundes està en marxa i és molt actiu, normalment arriben aquí a les Balears bastant desgastades, les seves conseqüències, en forma normalment de nígols prims, una mica de vent, però no sol ser un temps especialment mogut. Sol ser ventós, sol ser sec, segurament un poc més càlid d'allò que és habitual, i, curiosament, ara, aquest darrer mes i mig, han tingut tot el contrari. Aquestes borrasques, aquest tren de borrasques ha arribat molt actiu, una darrere l'altra, pràcticament totes, a més, han estat d'impacte, perquè totes han tingut nom, o la majoria d'elles, i mos han afectat. Per tant, és una situació una mica estranya, però un tren de borrasques vendria a ser això.
I per què arriben tan intenses?
Aquesta és una bona pregunta que exactament no sé si sabria contestar. Sí que te puc dir que aquestes borrasques, la formació de qualsevol borrasca en general, ve alimentada pel contrast de temperatura que tenim entre les latituds nòrdiques, que sol ser fred, en les latituds mitjanes de la Terra, que és aquí on nosaltres vivim, que solen ser més aviat càlides. No? I aquest contrast de temperatura alimenta la borrasca, la profunditat, i com més diferència de temperatura hi ha, més profunda i més intensa és aquesta borrasca. Les seves línies frontals també són més actives, podríem dir, i sobretot els vents amb altura, aquest jet stream, que això també és un altre terme d'aquest que darrerament també s'ha posat de moda i a mitjan de comunicació també en parlen bastant, les arrossega i les condueix. Enguany han tingut que aquestes borrasques, per aquests factors, han estat molt actives i el jet stream circula molt en el sud de la seva latitud habitual i les ha conduïdes cap aquí. Per què circula el jet stream més al sud d'allò que és habitual?
Exacte.
Aquest és un tema de debat dins el món de la meteorologia. Què passa dins un context que tu molt bé has introduït d'escalfament global i d'un canvi en la circulació atmosfèrica aquests darrers anys? Però allò que resulta més curiós és que el canvi, aquest darrer any, en la circulació atmosfèrica, no mos havia duit a aquestes situacions, sinó precisament les situacions contràries, i havien tingut uns hiverns molt suaus, extraordinàriament suaus. De fet, eren uns hiverns molt poc actius, molt poc freds, amb unes calmes de gener molt accentuades, i enguany ha hagut una disrupció total d'aquesta dinàmica que havíem entrat aquests 4 o 5 darrers anys, que jo crec que ja fins i tot se mos havia oblidat com era l'hivern.
Ja.
I ara ho han recuperat de cop.
Home, bé, la veritat és que la pregunta, clar, és inevitable fins quin punt el canvi climàtic hi té a veure. No sé si és la... no tant si és la causa, sinó si està amplificant aquest tipus de fenòmens, això, clar. Bé, m'has dit que és un debat ara mateix, però clar, és que és importantíssim saber-ho.
Sí, clar, tot fenomen relacionat amb el món de la meteorologia que ocorre avui en dia ocorre dins unes condicions climàtiques que no són les mateixes de fa 50-60 anys.
Clar.
El clima ha canviat. Per tant, qualsevol cosa que passi, dins, fins i tot les coses més senzilles, la formació d'una tempesta, etcètera, etcètera, passa a un món que és 1,2 graus centígraus més càlid que és que visqueren els nostres padrins, els nostres avis, no? En la qual cosa, clar, tots els fenòmens realment estan sotmesos en aquestes noves condicions. Allò que fa falta saber ara és en quin grau aquestes noves condicions han permès, afavorit, que això passi, o si, per contra, és un fet que podria atribuir-se a la mateixa dinàmica natural del clima, que, a més, en el nostre cas, en el nostre món mediterrani, és molt accentuada, hi ha molta oscil·lació, molta diferència d'un any a un altre. No perquè haguem tingut un any humit vol dir que l'any que vendrà davant també ho serà.
Yeah.
O perquè haguem tingut una gran fretada un any, l'any següent també ho serà. El clima en aquest sentit, sobretot el Mediterrani, no compensa. I poden tenir aleatòriament coses així. Tot això s'està estudiant ara mateix. I bé, en principi, molt probablement, i segons les darreres coses que he anat llegint dins aquest debat que he comentat que hi havia abans, molt probablement es tracti d'una combinació dels dos elements. És a dir, una variabilitat natural molt accentuada i una possible influència del canvi climàtic. Fa falta saber en quin grau.
Clar. Bé, jo crec que un tren de borrasques com aquest ens ha de servir, a més de perquè es recuperin un poc els aqüífers, que també està bé, perquè molts entenguin millor l'urgència d'aturar lo possible la velocitat del canvi climàtic, no? En tot cas.
Sí, totalment, totalment. De fet, qualsevol cosa que passa, que, com he insistit en això, ja passa dins un món que és diferent. Vull dir, no... Clar, si hi ha una cosa... El canvi climàtic realment no mos durà res que no haguem vist mai, perquè hiverns actius, estius calorosos, tempestes intenses, tot això, sempre n'han tingut. Senzillament, el canvi climàtic allò que fa és canviar la intensitat d'aquests fenòmens i la seva recurrència històrica. És a dir, coses que abans passaven un pic cada molt d'anys, ara són més recurrents. Les tempestes que abans eren violentes durant una temporada, ara ho són durant una temporada més llarga, la seva recurrència, etc. Canvia això, però no mos durà res estrany que no haguem viscut mai. Uh-huh. Un tren de borrasques és una d'aquestes situacions. N'han tingut d'altres, de tren de borrasques. Ara hauríem de veure si aquests pròxims anys això torna a ser un fet que es torni a repetir. Com que és novedor, perquè ara fa molt d'anys que no teníem un hivern així d'actiu, s'haurà de veure si és un fet puntual o si realment és una nova dinàmica dels temps, no? Jo penso que és més aviat un fet puntual, perquè el canvi climàtic molt probablement influeix més en altres coses, com per exemple que l'estiu comenci abans i s'allargui més i tenir puntes més càlides, o tenir, per exemple, tempestes molt, molt importants. Però hem de dir, i m'agrada que haguis fet esment en això, de que tot plegat ha tingut un punt positiu, que per primera vegada en 3 anys les pitius et surten després d'avís per sequera.
Efectivament.
Gràcies a aquesta successió, i això és molt important.
Molt important, està clar, està clar. I escolta, el canvi climàtic podria tenir que veure, ser una causa molt més directa, més fàcil de veure en sa intensitat, és a dir, que aquestes borrasques estiguen ja interactuant amb una mar cada vegada més càlida?
Sí, evidentment, la temperatura de l'aigua a la mar és un factor. Yeah. No és el factor determinant, però és un factor. Sobretot aquí a la Mediterrània. Les borrasques atlàntiques realment no bastant, perquè l'Atlàntic Nord, que és la zona principal de formació d'aquestes grans pertorbacions atlàntiques, és una mà freda i se provoquen per aquestes diferències de temperatura. Però aquí, a la Mediterrània, sí que és vera que quan se formen àrees de baixes pressions, la temperatura de l'aigua de la mar és un factor a tenir en compte. Perquè, clar, aporta una energia que les tempestes les agrada molt tenir disponible. Perquè la mar aporta humitat, aporta una temperatura càlida, tot això, les tempestes se mouen molt bé. I a final d'estiu, i a Eivissa, desgraciadament, hi ha hagut dos bons exemples aquesta tardor, les tempestes tenen un aliment, un punt extra, perquè han tingut dos episodis d'inundació, és que no van d'oblidar això.
Sí, totalment.
Que parlàvem de la intensitat i la recurrència, és que n'han tingut dos, que és habitual, ja ho sabem, que la Mediterrània, de tant en tant, tenim aquesta loteria, és un fet intrínsec en el nostre clima, que de tant en tant tenim tempestes fortes amb episodis d'inundació, i això és un fet que és inherent i no ho podem evitar, del nostre clima. Però dos episodis seguits en tan poc temps a la mateixa ciutat.
Ja.
És per fer-se-ho pensar.
Clar,
no és casual, això.
Clar. Està clar. Bé, idò, Miquel Salamanca, meteoròleg, mil gràcies per la teva anàlisi i fins una altra. Molt bona nit.
Molt bona nit, Cristina, que vagi bé.
Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
El Nautilus, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és coneixement.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donam una mà a Abaimar.
Diumenge, a les 4 del capvespre, segueix amb esports en joc la primera federació de futbol.
La U d'Eivissa rebrà el líder a Can Misses al centre d'esports Sabadell.
I a partir de les 7, la Lliga de Primera Divisió des de Sant Mori.
Toni, els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
En tota la prèvia, el partit i el postpartit del Reial Mallorca, Reial Betis, a la ràdio pública.
Últimament és verdad que veo algo que me está gustando. Si seguimos en esta línea, pues nos irá mejor en esta segunda vuelta.
I també al canal del YouTube d'IB3 Esports.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Manda Tura. Dissabte a les 9 del vespre.
I ara mon anam a Tòquio per parlar de Mart. Encara que aquest any miram més a la Lluna perquè esperam la missió Artemis 2 o el Sol per al gran eclipsi d'agost del 2026, també hi ha fites importants per a l'exploració de Mart. El Japó té previst recollir mostres de les llunes de Mart i en Elon Musk, entre baralles amb en Trump i missatges per insultar el president d'Espanya, ha anunciat el primer vol del megacoet Starship al planeta vermell. Mentrestant, hi ha investigadors que intenten esbrinar per què Mart és avui un àrid desert quan pensant que havia estat un món dinàmic i amb aigua. Anem a parlar d'un estudi de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia i de la Universitat de Tòquio que apunta a que una tempesta de pols ho va canviar tot. Bé, ara m'ho explicarà un dels autors de l'estudi que ara mateix treballa a la Universitat de Tòquio. Adrián Brines, buenas noches desde Ibiza, bienvenido al Nautilus.
Hola, muy buenas noches, Cristina. Muchísimas gracias por invitarme al programa.
Bueno, explícanos primero, para situar bien a nuestros oyentes, cómo pensamos que era antes Marte, bueno, y qué pruebas tenemos de que era tan distinto a como es ahora.
Sí, pues mira, en Marte, bueno, hoy día tenemos bastantes pruebas y evidencias que observamos sobre la superficie del planeta que indican que Marte pudo mantener agua líquida en la superficie en el pasado. Por ejemplo, vemos accidentes geográficos que apuntan a haber sido generados por grandes corrientes y depósitos de agua líquida. Vemos restos de valles fluviales, de hecho los más antiguos datan de aproximadamente unos 4.000 millones de años, desagües masivos de masas de agua, pequeños barrancos, que estos ya son relativamente más recientes. Pero vamos, básicamente que tenemos constancias de que eso, que hubo agua líquida en el pasado. Uh-huh. Además, también observamos minerales hidratados, ¿no? Que son al final minerales que se han formado en presencia de agua líquida. Y todo esto apunta a que en el pasado Marte tuvo una atmósfera mucho más densa y cálida que la que tiene actualmente.
Y los famosos canales de Marte que descubrió el astrónomo Schiaparelli, que llevaron a pensar que eran construcciones de civilizaciones marcianas, ¿son una de las evidencias de que hubo agua abundante en el planeta?
No, bueno, lo de Schiaparelli fue una confusión interesante. porque bueno, él partió de observaciones que hacía con un telescopio relativamente modesto y con su ojo no tenía cámara para registrar nada. Entonces él dibujaba lo que veía y lo que interpretaba. Y en uno de sus estudios se refería a Canali. Y luego, más adelante, no tengo muy claro quién fue exactamente, pero me parece que fue un investigador también, no sé si británico o americano, pero que al traducir Canali, lo tradujeron en canales y a partir de ahí empezó a una vorágine a malinterpretarse lo que había dicho Schiaparelli, y a partir de ahí se empezaron a postular hipótesis, ¿no?, de que si eso se había generado por inteligencia, por vida inteligente en el planeta y demás. Pero no, al final lo que Schiaparelli vio fue un poco lo que él pensaba que eran estructuras que luego al final no ha resultado ser tampoco los canales que vemos hoy en día. Eran simplemente artefactos que él veía en su imagen, ¿no?
Vale, sí, pero yo lo que me preguntaba es que si realmente ahí hay unos canales, aunque no sean canales en el sentido que tiene la palabra para Italia, para los italianos, si habría canales que demostraran que bueno, que había pasado agua por allí. A eso me refería, sobre todo.
Sí. Hoy lo vemos claramente. Hoy sí que no hay lugar a dudas. Hoy tenemos imágenes y registros de eso, de lo que serían antiguas estructuras que indican el flujo de agua en el planeta.
Ajá.
Vemos también que hay, por ejemplo, cráteres de los que emanan estos flujos. Vemos restos de incluso deltas que se formaron en el pasado, ¿no?, en desembocaduras de ríos.
¿Y qué sabemos del clima marciano hoy? ¿Marte tiene estaciones como la Tierra? ¿Cómo cambia el planeta de una estación a otra?
Sí, bueno, para empezar hay que recordar que Marte hoy en día no puede mantener agua líquida en la superficie. Esto es algo que tuvo en su pasado con una atmósfera más densa. Hoy su atmósfera es muy tenue. Tiene una presión atmosférica muy baja, de hecho más o menos del 1% de la terrestre, y eso hace que el agua no pueda encontrarse en estado líquido en la superficie. Solo la observamos en forma de hielo en los casquetes polares o en forma de vapor de agua, abundancia muy bajita en la atmósfera. En cuanto a las estaciones, sí, efectivamente Marte tiene estaciones. De hecho, bueno, esto se debe a la inclinación de rotación de su eje. Su inclinación es unos 25 grados, similar a la de la Tierra. La Tierra tiene un eje de su eje de rotación está inclinado unos 23 grados. Esto produce estaciones similares a las que tenemos aquí en nuestro planeta, pero son algo más largas. Y esto se debe a que, bueno, el año Marte dura más, básicamente porque Marte está más alejado del Sol y tarda más en completar su órbita. Entonces, el año marciano dura más y las estaciones duran más o menos el doble que las terrestres. Además, la órbita de Marte es más elíptica que la de la Tierra. Esto quiere decir que hay épocas del año en las que Marte está más próximo al Sol y otras épocas del año en las que está más alejado. Y esto al final termina afectando al clima marciano de forma muy notable. De hecho, afecta directamente a cómo el vapor de agua se distribuye en la atmósfera.
Bueno, en agosto de 2023 Marte registró una tormenta de polvo y es a partir de esta tormenta que habéis deducido cómo pudo cambiar el paisaje marciano. Explícanos cómo fue esta tormenta de 2023.
Sí, bueno, efectivamente en agosto del 23 detectamos una tormenta de polvo relativamente intensa en el hemisferio norte, es importante remarcar esto. Estimamos que esta tormenta tuvo una extensión de aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados. Esto sería equivalente a la región de España, bueno, Península Ibérica y Francia juntas, más o menos.
Ajá.
Y una duración de un par de días aproximadamente. Lo interesante es que justo después de formarse esta tormenta se produjo un transporte de vapor de agua muy eficiente a capas relativamente altas de la atmósfera. Lo interesante es que durante esta época del año, que estamos hablando del verano del hemisferio norte, el agua normalmente, el vapor de agua queda confinada a alturas por debajo de unos 30 kilómetros. Sin embargo, debido a esta tormenta de polvo, durante un periodo cortito de tiempo fuimos capaces de detectar abundancia relativamente intensa de vapor de agua a unos 60-80 kilómetros de altura. Además, gracias a este transporte a capas altas de la atmósfera, conseguimos luego detectar un aumento en la densidad de hidrógeno en lo que sería la exobase del planeta. Esto es una de las capas más altas de la atmósfera del planeta, que está prácticamente limítrofe ya al espacio exterior. Y lo importante es que en esta capa, ¿no?, de la atmósfera donde el hidrógeno es capaz de escapar al espacio. Y esto responde a la pregunta de por qué Marte no tiene agua hoy en día, ¿no? Y es porque ha ido perdiendo a lo largo de su historia, este agua se ha ido escapando al espacio. Y es debido a este transporte intenso a capas altas que facilita el escape de este elemento del planeta.
Ajá. ¿Y este tipo de tormentas son habituales en Marte?
Bueno, hay que diferenciar también efectivamente el tipo de tormenta que observamos. En Marte las tormentas de polvo son muy frecuentes, pero son muy frecuentes durante el verano del hemisferio sur, es decir, la época opuesta, ¿no?, a cuando hemos detectado este evento. Es en este verano del hemisferio sur donde se ocurren las tormentas más intensas y básicamente las que teníamos constancia que afectaban de forma importante al escape de hidrógeno al espacio. Lo que hemos descubierto, lo que descubrimos en este artículo, esta tormenta, como he dicho, se localiza en el verano del hemisferio norte, estación y hemisferio opuestos. Como comentaba, hay diferentes tipos de tormentas. Esta en concreto, la que analizamos en el estudio, no parece ser demasiado frecuente. De hecho, esta tormenta que hemos sido capaces de detectar, una similar, tenemos constancia que ocurrió hace unos más de 10 años marcianos, que equivaldría más o menos a más de unos 20 años terrestres.
Y háblanos del método que habéis empleado para llegar a estas conclusiones.
Pues sí, mira, para llegar a estas conclusiones al final nos hemos tenido que basar en una serie de observaciones de diferentes instrumentos en órbita de Marte. Este es un aspecto muy interesante del trabajo y es que usando distintas sondas espaciales, distintos instrumentos que miran distintos aspectos de la atmósfera marciana, hemos podido, digamos, reconstruir, ¿no?, la imagen global del fenómeno que estamos estudiando. En concreto, por ejemplo, el vapor de agua en la atmósfera, su cantidad y cómo está distribuido en la vertical, lo detectamos y lo medimos con el Trace Gas Orbiter, que es una sonda espacial de la Agencia Espacial Europea. Uh-huh. La tormenta de polvo, por otro lado, la conseguimos detectar con el Mars Reconnaissance Orbiter, de nuevo una misión, esta vez de la NASA. Y por otro lado, el escape de hidrógeno, ¿no?, que es esta magnitud que nos indica cuánto material se está perdiendo en el espacio, lo conseguimos medir con el Mars Emirates Mission, que es una misión de Emiratos Árabes. Ah. Entonces, como ves, al final hemos cogido piezas, ¿no?, de distintas misiones y entre todas pues hemos podido ver la imagen completa del puzzle.
Uh-huh. Veo que la colaboración es internacional, aunque, bueno, para ir acabando esta investigación, creo que hay que destacarlo, se ha llevado a cabo en colaboración con la Universidad de Tokio y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, ¿no?
Sí, digamos, como bien mencionas, el trabajo es una colaboración internacional importante, ¿no? Somos sí. Gente de Estados Unidos, de Europa, Canadá, Emiratos, uh-huh. Japón. Pero sí, ciertamente al final lo que es el núcleo del equipo hemos sido realmente tres instituciones: el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada,
ajá,
la Universidad de Tokio aquí en Japón,
¿sí?,
y el Royal Belgian Institute for Space Aeronomy en Bruselas.
Ah, muy bien.
Esto sería el núcleo, ¿no?, del equipo, pero bueno, además, pues eso, todo el resto de gente involucrada en las distintas misiones internacionales.
Está claro. Bueno, Adrián Brines, investigador en la Universidad de Tokio, mil gracias por atendernos y explicarnos todo esto sobre Marte.
Nada, un placer y cuando queráis, pues aquí me tenéis.
Fantástico, lo tengo en cuenta.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
S'ha reunit a Gran Canària la primera aliança de custòdia marina participativa Balears-Canàries, l'aliança a la mar, per posar en comú les experiències dels diferents projectes i assolir reptes comuns. Aquesta gran entesa insular està coordinada per l'Iniciativa de Custòdia del Territori a les Illes Balears, l'ICTIP, i nosaltres anem a parlar a la coordinadora general d'aquesta aliança des de l'ICTIP, na Marina Tissoe. Molt bona nit, ben tornada, Marina.
Hola, molt bona nit a tothom. Moltes gràcies.
Bé, des de Balears han participat en aquesta reunió Salvant Sabadia de Portmany, d'Eivissa, la Fundació Save the Med, Clean Wave, Arrels Marines, la Fundació Iniciatives del Mediterrani i l'ICTIP. Què tenen en comú totes aquestes organitzacions?
Doncs, mira, per situar-nos una mica, i com deies a l'inici, el projecte està liderat per l'ICTIP, que és una ONG sense ànim de lucre, que impulsa la figura de custòdia del territori a les Illes Balears des del 2007. Aquesta paraula, custòdia, que la tenim en el nostre dia a dia normalitzada, prové del llatí custodiae i significa guardar, conservar o respectar, i aplicat el concepte en el territori, es vol responsabilitzar i sensibilitzar les persones propietàries i usuàries d'aquest espai en la conservació dels seus recursos naturals, culturals i paisatgístics. És una figura àmplia, adaptable a qualsevol espai de domini públic o privat i aplicable a ecosistemes terrestres, litorals i marins, entre d'altres. Aquí és on entren i connecten aquestes organitzacions que mencionaves, coexecutores del projecte, juntament amb l'ICTIP, totes elles entitats actives en els àmbits de la conservació, de la participació ciutadana i de la custòdia amb incidència en el medi litoral i marí, que treballen en el seu dia a dia doncs, aplicant a nivell local estratègies i instruments facilitats per la custòdia marina i vetllant per les bones pràctiques en l'entorn.
Aha. Bé, heu anat a Gran Canària, com dèiem, representants d'aquestes associacions, i heu pogut conèixer el treball que fan a les altres illes associacions similars. Els reptes són comuns, als dos arxipèlags?
Sí, òbviament doncs som illes, aquest projecte està enfocat a aquesta unió transarxipelàgica que li hem dit, i com a illencs crec que tenim moltes coses en comuns. La jornada aquesta duita a terme a Canàries ha unit a professionals de les entitats, de les administracions públiques i també d'empreses privades, procedents en total de 6 illes diferents, i ens ha permès pues, disposar d'espais per apropar-nos, per intercanviar experiències, compartir metodologies i vocabulari, assentar bones pràctiques, i també per encaminar les properes passes per fer créixer l'aliança i, en general, pues, treballar en estratègies comunes, no?, que incideixin positivament en aquests entorns marins i costaners des d'una perspectiva pues, més ecosocial, integradora i transformadora. Uh-huh. Ha estat la primera trobada presencial de l'aliança i es preveu una segona ara a Balears dins el mes de maig de 2026.
Ah, el mes de maig. Molt bé, mos ho apuntam sí. Ja, eh? I com va sorgir la idea de crear aquesta aliança?
Doncs el projecte neix de la detecció d'una necessitat per part de les entitats que en formen part. La seva tasca habitual de conservació, participació i custòdia van comprendre la importància de teixir xarxa per establir mètodes conjunts i bones pràctiques que reforcin pues, aquestes polítiques públiques més justes, inclusives i sostenibles també, i busca reconnectar les persones entre elles primer i després amb els seus territoris, generant vincles de cooperació, espais de deliberació democràtica i estratègies comunes per incidir pues, positivament en els entorns marins i costaners, com deien.
Bé, i els problemes comuns que heu vist, quins creus que són?
Doncs els reptes comuns que tenim o que plantejam des del projecte i des de l'aliança, que també va més enllà del projecte, són enfortir l'associacionisme i promoure l'implicació ciutadana per incidir i afavorir polítiques públiques més justes. El projecte està marcat dins l'agenda 2030.
Sí.
I que per qui no els conegui, es diu Agenda 2030 sobre el desenvolupament sostenible. Va ser aprovada per la ONU el 2015, si no em falla la memòria.
Sí.
I llavors es representa o inclou una sèrie de 7 objectius o metes globals que busquen erradicar la pobresa, combatre el canvi climàtic, inclouen l'educació, la igualtat de la dona i el disseny de les nostres ciutats o pobles, per exemple. No? Llavors, són d'aplicació a tots els països i arrel d'això s'està treballant nosaltres vàrem trobar l'oportunitat de marcar aquesta aliança, que és també un dels objectius dels ODS, dins un marc de projectes que ens donava peu a treballar tots aquests reptes que mencionàvem comuns. No?
Bé, dins de l'objectiu de compartir coneixements, un dels temes dels que crec que heu parlat ha estat la reunió, de la creació d'una biblioteca de casos d'èxit perquè totes les entitats se'n puguin beneficiar. Us ho pots explicar?
Sí, una part important de l'aliança i de cara al futur és enfortir aquesta aliança i entendre que la capacitat de fer feina plegats ens du més enllà, no? Ens dona més possibilitats. Llavors tenim la necessitat de formar-nos, de compartir experiències, tant d'èxit com fracassos, no? I després també material, no? Divulgatiu, ja sigui a nivell de legislació, de qualsevol aspecte. Llavors aquesta biblioteca preveu recollir tota la informació que tinguem a disposició i compartir-la entre nosaltres, no? Per ser més fàcil accedir-hi a ella.
Ja. Bé, us has parlat de l'intenció de créixer. De Balears hi ha entitats d'Eivissa i de Mallorca, però potser us falten Formentera i Menorca, no tenen res similar a aquestes illes? Que s'hi puga
sí,
afegir?
Sí, sí que la tenen. De fet, són 5 entitats ara mateix incloses dins el projecte i l'aliança, però l'aliança, al final, com dèiem, es trobarà en un inici i preveu la inclusió d'entitats tant de Balears com d'altres illes a mesura que vagi passant el temps. Aquí a Menorca i a Formentera hi ha entitats que estan treballant també en la figura de custòdia marina.
Sí.
I per diferents casuístiques no formen part del projecte des del seu naixement, però sí que ja estem parlant perquè s'adhereixin a l'aliança i puguin ser un mes en aquest sentit.
Molt bé, està clar, per fer força. I incorporar organitzacions de la península també està previst? O això és
sí,
milles?
Tot i que l'aliança neix des d'aquest sentiment illenc, òbviament, al final, el que cerquem és la conservació de l'entorn marí i llavors qualsevol entitat pública o privada que estigui fent feina en aquest sentit pues, és benvinguda a unir-se i a ser fent força, no?, com dèiem.
Clar. Bé, us has dit, ja per anar acabant, que en maig està previst que la reunió siga a Balears. Es sap ja on?
Encara no.
Encara no.
Hi ha possibles opcions sobre la taula, però m'estimo més no desvelar-les.
No et preocupis. D'aquí a maig ja tornem a parlar i estirem pendents. I de Marina Tissó, coordinadora des de l'ICTIP d'aquesta aliança de custòdia marina, esperant que això fructifiqui, avanci i tornar-ne a parlar al Nautilus. Mil gràcies, bona nit.
Moltíssimes gràcies.
Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals, els dissabtes al Nautilus, el programa de medi ambient i ciència d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de vespre?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. Amb Cristina Amanda Tur.
És hora de treure el periscopi. Avui repassarem algunes dades sobre el seguiment que es fa a les illes dels grans rapinyaires i crec que més que tenim bones notícies, no, Dani?
Tenim bones notícies, especialment per l'àguila peixatera a Eivissa, que ha tingut molt d'èxit de reproducció aquest darrer any. Hem de dir que és un seguiment que es fa especialment de cara a la nidificació, o sigui, és que es vigila la capacitat de reproducció d'aquestes aus, són espècies protegides, i aquesta setmana el govern ha donat a conèixer algunes dades molt interessants. Aquestes espècies hem de dir que estan situades a la part superior de la cadena tròfica, amb poblacions poc abundants a les illes i en un arxipèlag allunyat del continent. Llavors, són especialment vulnerables. La seva presència ha d'estar cuidada, si la volem mantenir. Per tant, requereixen aquesta vigilància continuada i l'aplicació de diverses mesures perquè segueixin estant entre nosaltres, no? Uh-huh. Són obtencions de dades que es fan sobre camp, sobre la demografia d'aquestes aus per veure una mica doncs, quina tendència tenen a nivell de població.
Entrem en detall, idò, per on començam?
Començam el que dèiem amb l'àguila peixatera, sí. Pandion alietus. A Mallorca les xifres continuen sent baixes, les de reproducció. S'han revisat 35 nius, s'han detectat 11 parelles territorials. D'aquestes 11, 8 han fet posta i 5 s'han reproduït, només 5 amb èxit. Amb un total d'11 polls, 11 sobre els 9 que es van detectar el 2022. És un estudi que es fa cada 3 anys. S'apunten interferències durant l'època reproductora, com siguin les molèsties humanes o també la dificultat per obtenir aliment, per explicar una mica aquesta contenció o aquest petit creixement, diguéssim.
Yeah.
A Cabrera s'han detectat 5 parelles de 7 nius coneguts, 3 s'han reproduït, han donat 4 polls i s'ha perdut una posta. Són dades que són relativament de contenció, de lleuger creixement, però hi ha altres que són més positives, com dèiem, el cas d'Eivissa.
Bé, i donem a la resta d'illes?
A Menorca tenim 4 parelles, les 4 han iniciat reproducció, 3 han tingut èxit amb 6 polls volats, 6 polls que ja han crescut i ja tenen capacitat d'autonomia, i és una parella i 2 polls menys que altres anys, i això vol dir que hi ha una baixada, però no molt pronunciada, una estabilitat. On hi ha la millor xifra, com dèiem, és a Eivissa, que enguany s'ha registrat un molt bon èxit reproductor, perquè 3 parelles territorials s'han reproduït en èxit, una més que l'any passat, amb un total de 4 polls volats. És una dada molt positiva perquè l'any anterior només hi havia una parella, només es va fer una posta i no va sortir cap poll. O sigui que de 0 hem passat a 4. Que és molt bona notícia.
Sí, perquè és veritat que durant molts d'anys no hi va haver reproducció d'àguila peixatera a les pitiuses. Això és important. També crec que podríem aprofitar per dir que, bé, el tema de les molèsties en pages penya-segats a la mà, no? L'augment de el turisme nàutic els hi molesta molt, no?
Perquè sí, sí, sí. I tot
crien els penya-segats.
Tota la teranyina també d'esteses elèctriques també perjudica molt.
Sí.
Es poden, si troben, si ens ho peguen, es poden electrocutar, en fi.
Bé, quan sigui l'època de reproducció, potser ho tornem a comentar perquè la gent ho recordi, ho tingui en compte. Això quan segui la peixatera, xerram de la Milana?
La Milana milvus milvus és el seu nom científic. A Mallorca és una espècie abundant, la darrera dada
aquí
de poblacions.
Aquí a Pitiuses no en
aquí
tenim.
No, aquí no, com no sigui algun de pas i de casualitat, quizà, no?
Bé, jo no n'he vist cap
no,
mai.
No, jo tampoc. Aquí a Eivissa tampoc n'he vist. N'he vist a Menorca, però...
Bé, i anem a Mallorca.
Anem a Mallorca. Allí l'any 2021 es van xifrar 184 parelles reproductores. Enguany s'han visitat 171 nius, 52 estaven ocupats, 49 d'aquests 52 s'havia registrat una aposta i s'han constatat un mínim de 62 polls. Semblen unes xifres bastant importants, però amb un número similar de nius, 174, abans parlàvem de 171, fa uns anys es van constatar l'èxit de 71 polls. O sigui, les xifres davallen una mica, no massa, però davallen una miqueta.
Bé, són bones, de tota manera,
sí,
no?
Sí, 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 sí. I d'altres illes podem destacar que a Menorca, que també hi trobem milanes, s'han detectat 68 parelles territorials, són més de les 62 de l'any anterior, indica una població reproductora estable, i on també trobem una certa estabilitat, i en tot la producció ha estat més baixa, ha estat de 65 polls, una xifra que no arriba, bastant inferior als 90 registrats l'any anterior, i caldrà seguir de prop una mica si
bé,
això...
Bé, de 90 a 65 sí que ja és una davallada,
sí,
per tenir en compte.
Sí, és d'un terç menys. Sí. No en tenim a Eivissa, com dèiem, almenys de manera habitual, o sigui, que sí que hem de dir que la milana és una au molt... es pot trobar en molts espais d'Espanya, sí, sí, sí.
És,
un altre dia en podem parlar més a nivell espanyol i a nivell europeu.
Molt bé, i a les illes també s'ha fet seguiment dels voltors, que tampoc en tenim a les Pitiuses.
Exacte, no en tenim, però sí que tenim voltor negre a Egyptius monacus, o el voltor lleonat, Gyps fulvus, que només el trobam a Mallorca. De voltor negre s'han detectat 54 nius ocupats, tots en posta, tot i que se n'han perdut diversos polls i només han volat 35 exemplars dels 54 nius que s'havien detectat. Pel que fa al voltor llaunat, s'han detectat 42 parelles amb una producció total de 38 polls volats. Seguim amb aquesta estabilitat. L'únic cas així de sorprenent positivitat és la d'Eivissa amb les
àgiles
peixateres.
Pensava que serien millor les xifres, però bé. Bé, Eivissa i Formentera ja està prou bé. I tancam el seguiment en l'àguila cuabarrada.
Sí, l'àguila cuabarrada i Eratus fasciatus s'ha seguit 14 parelles territorials a Mallorca, s'han reproduït amb èxit 8 nius amb un mínim de 13 polls volats. A més, s'han detectat 6 parelles territorials addicionals que no s'han reproduït enguany.
Bé, més enllà les xifres ja havien dit que hi ha que tenir molt present que justament la reproducció d'aquestes espècies depèn en molta mesura d'evitar molestar-les.
Sí, són molt sensibles. Poden arribar a abandonar un niu si veuen que hi ha persones que hi subenteixen, que fan soroll, fan remor, que fan molèstia, o que simplement la seva sola presència a les proximitats del niu els hi fa pensar, els hi fa patir per la viabilitat dels seus polls i abandonen aquell niu directament. I això, clar, evidentment afecta aquesta capacitat de nidificació a la seva població i en definitiva, al seu present i al seu futur. Justament, ho diem, aquestes dades les tenim en un moment que estem en plena època de nidificació, perquè la reproducció de la milana, per exemple, va de febrer a juny, també comença en febrer la de l'àguila peixatera, arriba fins a juliol.
Ah, pensava que començaven un poc més tard, per això deia que ho recordaríem quan fos la reproducció, però veig que ja hi som, no?
Jo aquests dies he vist bastantes, algunes imatges de peixatera que he vist
ja
a Carregueta. No et diré fent niu, he vist a Carregueta amb peixos, eh?
Bé,
fent viatges
mengen,
i això, sí, clar,
no
també
estiguen,
mengen. Però...
Encara que no estiguen en reproducció.
Sí, 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 clar.
Va,
però
sí.
Estan, sembla que hi ha més activitat darrerament.
O sigui que en febrer ja comencen a preparar-se.
Sí, sí, exacte.
Els bé, voltors... ja és un moment per recordar a tothom que ho tingui en compte.
Exacte,
clar.
Per no anar a tensar-nos en aquests nius, per no molestar, per no intervenir. I hem de dir, dèiem, ens deixàvem els voltors, que tant el negre com el lleonat, es reprodueixen de desembre a agost. Que és,
molt
que
diferent.
Agafen un període
sí,
una mica més ampli.
Bé, és a dir, que just ara afrontem una època que pot fer mantenir, pujar o baixar les xifres que hem donat abans.
Com deia, més determinant, cal respectar les mesures de protecció. No cal passejar per espais on s'assenyalen com a zona de nidificació. A vegades veiem un cartellet. No cal una tanca de 2 metres, no cal un fossar, no cal impediments físics. Quan veiem un cartellet on hi ha pintat uns ous i uns pollets corrents, no té per què ser de milana, no té per què ser d'àguila peixatera, però vol dir que hi ha aus que s'estan reproduint i la nostra sola presència a vegades doncs, pot impedir aquesta reproducció. Llavors, val més no tenir una foto molt espectacular d'un niu.
Clar, eh? Això és important.
Val més no tenir una experiència en primera persona, com si estiguéssim en un documental de la National Geographic o d'animalets, eh? I ja no parlem encara dels casos ja que són més amb més intenció, no? Com el cas d'enverionaments, no? Que, de fet, és una causa molt important, a part del que dèiem de les esteses elèctriques i les col·lisions que poden tenir les milanes, per exemple, amb els molins de vent, també. tenen sí. col·lisions. La major part dels enverinaments es donen per creences errònies, a més, llavors, clar, hem de tenir cada vegada més consciència de respectar aquesta nidificació, que és una responsabilitat compartida, no?
Crec que per principi no hi ha que fer fotos de nius, per principi. Val? Bé, més enllà dels rapinyaris, encara tenim un parell de minuts per comentar un altre tema.
Sí, tenim un parell de temes més tristos.
Un parell no sé si tenim, però...
Un parell no, però un sí, no?
Sí.
Bé, malauradament hem de destacar aquesta setmana l'acció del president dels Estats Units, que ha acabat amb la limitació de gasos d'efecte hivernacle, ha anunciat que no reconeix la validesa dels estudis científics que avalen la lluita contra el canvi climàtic i, de manera immediata i amb efecte immediat, ha posat fi a totes les normes sobre emissions ecològiques imposades als models de vehicles i motors entre el 2012 i el 2027 i en endavant. Era una normativa que es va aprovar el 2009, la va aprovar l'administració de Barack Obama, i establia que 6 gasos d'efecte hivernacle emesos per motors de combustió són perjudicials per la salut. Això ara serà per paper mullat, deixa de ser vàlid. És una desregulació que busca abaratir costos als fabricants, oferir millors preus als consumidors que adquireixin un cotxe que no ha de justificar les emissions que provoca, i són mils de milions de dòlars. Els compradors s'estalviaran uns 3.000 euros per cada vehicle que comprin, i qui pagarà la rebaixa? El planeta.
Bé, idò, si en dius un altre tema molt ràpidet, encara tenim mig minut,
mig minut. Et dic que també hem de destacar en la banda de negació també que la Xina torna a impulsar el carbó com a font d'energia.
Acabem amb
50
notícies.
Noves centrals de carbó al 2025. És un pas endavant...
endavant
amb la cal, que és el creixement de l'energia de carbó, enrere, en quant a que també la Xina és un país que destaca per la seva aposta de les energies renovables, però de passada també està incrementant el consum de carbó.
Bé, doncs et pareix, ho deixem aquí. Gràcies, Dani.
Molt bé, molt bona nit.
Avui hem parlat de rapinyaires i m'ho anàvem amb una cançó que es titula Les Àguiles, d'en Pablo Senator. Bé, un altre Pablo, en Pablo Morganti, a la sala de màquines, en Dani Manau i jo mateixa us desitjam molt bona nit. Gràcies per estar amb naltros i ja sabeu, cuideu el planeta.
Del cristal, tachando una esvástica.